de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia i bona hora a tots. Us passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte, 13 de desembre. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. Jo sóc la Raquel Camins, que t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de composar cançons i fer de DJ, ens ho explicarà l'Abel. A més, tindrem mi, l'Adrià de Jo Aprenc Català, que ens parlarà de més coses interessants i nous coneixements sobre la nostra llengua, i descobrirem què significa el tió per Catalunya. Explicarem la seva història i en coneixerem detalls amb la Carme del Tió Bufó. Avui, a més, la Sílvia de Cuinetes i Cosetes ens explicarà com fer per no malbaratar el menjar que sobra dels àpats de Nadal, i ens donarà alguna recepta senzilla per tots els gustos i que podrem cuinar tots. Després ens endinsarem a la història festiva de la nostra ciutat per parlar dels orígens de la Cavalcada de Reis amb la Judit Pujadó. Si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateix, tu mateixa em vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com cada setmana parlem de hobbies curiosos que acaben esdevenint professió molts d'ells, m'agrada que m'ho expliqueu enviant un mail a camins.catalunya@cope.es, i coneixerem l'Abel Almena, un DJ veterà amb més de 35 anys en cabina, que va convertir la seva passió de la música en una carrera impressionant. I des de Mataró fins als clubs més mítics, l'Abel ens explicarà com va donar el salt del hobby al seu ofici, i parlem d'inspiració, persistència, de ritme i, sobretot, constància. Molt bon dia, Abel.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt contenta que siguis amb nosaltres, perquè sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do la teva lluita, eh?
Jo és que sentia això fa més de 35 anys i dic, oi, 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 que gran que sóc, mare meva.
Dius, però si en tinc 36.
Quasi, quasi.
Com i quan vas descobrir que la música electrònica t'agradava? Què et va fer decidir per ser DJ?
Sí, bé, més que començar amb la idea de música electrònica al cap, jo bàsicament és que molt de petit doncs, m'agradava moltíssim la música. Escoltava molt la ràdio. Bueno, llavors, en aquella època, o fèiem cintes escoltàvem cintes de casset, o qui podia permetre's el luxe de tenir un tocadiscos, pues podia escoltar vinils, i la majoria de música l'escoltàvem de la ràdio, no? Llavors ja va ser de molt ben petit que em posàvem la cinta de casset verge per gravar les cançons de la ràdio, i mica en mica, quan, sobretot era l'època dels Max Mix, el primer Max Mix, Mamix 1, Mamix 2, tot això, els primers megamixos, i entenent com funcionava el tema de la captació i de fer repeticions d'alguna cançó, doncs amb la cinta de doble platina començava a gravar trossets de la ràdio, feia cosetes, i aquells van ser els meus començaments. En principi amb música, que era música disco, i després ja va derivar el meu gust cap a una altra música una miqueta més pop anglès, una miqueta la música que venia de la influència de la moguda valenciana, això a finals dels anys 80, i bueno, va anar derivant. Aquí va ser quan va començar allò de la música electrònica, però fins llavors encara no, el concepte aquest encara no existia.
No hi era.
Però jo, simplement va ser perquè m'encantava la música.
I quina gràcia, perquè deies això dels casets, me'n recordo que estàvem amb els dits esperant a gravar que comencés la cançó, i el locutor sobrava en aquell moment.
Que no parli, que no parli.
Exacte. I ara penso, Déu-n'hi-do, que jo no volia que el locutor parlés, i mira,
al final... Sí, mira com has acabat, eh? Sí. Parlant tu.
I parlant també d'inicis, hi havia algú de la teva família, algú que t'hagués impulsat a la música o que tingués relació amb la música, que t'hagués inspirat?
Doncs no, bàsicament no, va ser la influència d'anar per primera vegada a una discoteca, veure una cabina, veure que hi havia uns plats, això afegit a que m'agradava moltíssim la música, i de sobte un dia arribo a casa d'un amic meu i ell tenia dos plats a casa seva, no era gens habitual en aquella època tenir dos plats i un mesclador a casa. I aquest amic meu, que ja no està entre nosaltres, però va ser molt important per mi perquè em va deixar tocar els plats i vaig aconseguir mesclar dos cançons que, bueno, aquesta sensació pues, em va encantar, se'm va donar molt bé perquè ell, el meu amic pobre, portava bastants de mesos allà fotent-li, però no acabava de sortir-li tot bé i jo arribo i en un moment li vaig enganxar el rotllo, no? Llavors allà vaig donar-me compte de que allò m'agradava molt. No sé si per convertir-se en una feina, però que sí que ho volia fer cada dia, saps? Mesclar discos.
I quina va ser la teva primera sessió professional? Com va canviar la teva visió de la música?
Bueno, això no va ser com ara, per exemple, que un dia jo que està a casa seva grava un vídeo amb Instagram i de sobte diuen, ah, vamos a traer a este chico. Això no va ser així. Jo, el primer era intentar entrar en una discoteca encara que fos de recollagots, d'office.
Sí, ja ho tenies clar, eh?
Jo el era que volia era... Sí, el primer pas era entrar a treballar. Després ja veuríem, per arribar a que et deixessin tocar els plats, no era tan fàcil com ara, no?, en una discoteca. I llavors vaig entrar, primerament, perquè un amic meu que era light jockey i que feia llums en una discoteca se'n anava a la mili i vaig dir, ostres, doncs di-li al disc jockey, di-li al DJ que tens un amic que fa llums i que també posa música, no? A veure si hi ha sort i aconsegueixo entrar. I bé, vaig aconseguir que em diguessin que sí i vaig començar fent llums al DJ principal, o sigui, fent llums a la sala, diguéssim. Llavors, quan el DJ s'anava al lavabo, jo podia posar una cançó. Això no va ser de cop i volta pujar en un escenari, saps? Va ser un treball de molts dies.
Era la teva mesos. Cançó de glòria.
Clar, sí, la tengo que poner superbien, saps? O sea, i a més me'n recordo quina cançó era, la que podia posar.
I ens la podries dir?
Sí, es deia A Dónde Vas, del grup Fetus Jabú. Fetus Jabú.
Ostres, quina gràcia. Ja la buscarem, sí, per escoltar-la.
Era del 89 o por ahí. I clar, jo, aquell moment era el meu moment de glòria.
I durant aquests 35 anys, clar, com has vist evolucionar la cultura del club i el paper de DJ? Perquè, com dius, d'abans a ara ha canviat tot molt, perquè amb les xarxes socials i de més...
Sí, clar, bueno, pensa que abans la figura del DJ era un tio que estava de cara a la paret posant música i ningú li feia ni cas, vull dir, ningú mirava a la cabina, no? La gent estava ballant a la pista i tal. De fet, encara queden discoteques antigues que els plats o els CDs o el que sigui estan de cara a la paret. Imagina't, no està de cara al públic. Això són discoteques antigues que s'ha anat canviant. Llavors va haver-hi un moment que el DJ va començar com a ser la part central de la festa, no? on el públic mirava. Però això va ser a mitjans dels 90. Fins llavors no passava. O sigui, va ser al principi dels 90, quan la gent va començar. I llavors, mica en mica, la cabina pues, va esdevenir un lloc que era, diguéssim, el centre d'atenció de la discoteca. No? Mica en mica els discjòqueis van anar exagerant els seus gestos i fent més show o fent... alguna cosa que cridava més l'atenció, no? Inclús més malabarismes amb els discos, no sé, per dir-te alguna cosa, saltar, coses que cridessin més l'atenció. I això va ser successiu durant 10 anys. Llavors, a partir dels 2000 i alguna cosa, quan ja entra internet i les xarxes i tot això, comença a canviar una miqueta més perquè ja és tot més aparença, tot el que es vegi ha de ser superatractiu. Llavors aquí és on comença l'era del postureo.
Canvia tot molt. I Abel, quin és el procés de creació de les teves produccions, per exemple, Secret Lover o Welcome to the Action, que per cert Abel Mena el trobareu a Spotify. És una de les coses bones de les xarxes socials que també poden fer ressò més per tot arreu.
Exacte. Sí, poden escoltar qualsevol de les meves cançons que he fet al llarg de la meva carrera professional, però tampoc guanyem com guanyàvem abans, també t'ho dic, perquè aquestes plataformes paguen 4 duros. T'han d'escoltar milions de vegades perquè vegis un petit benefici, diguéssim, amb els royalties de la teva música. Però bueno, això era una altra cosa. La pregunta que em feies era, Raquel?
Sí, que quin és el procés de
Ah,
creació de
procés.
les produccions, perquè clar, ha de ser complicat.
Sí, no, jo t'explico la meva. Normalment començo amb uns acords, amb una base melòdica o una base rítmica. Llavors, a partir d'aquí, desenvolupo el que serà la veu de la noia que ha de cantar, no? Això en el cas de que sigui una cançó cantada, de la noia o del noi que ha de cantar, dic. Llavors, jo mateix començo a tatarejar a sobre d'aquesta melodia, pues, xapurreando en anglès, no? Fent witcho, 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 i començo a treure les notes que seran les de la veu. Llavors, això, ho toco un piano, i llavors sí que me'n vaig a buscar un cantant, una cantant professional, i junt amb ella, doncs, acabem de treure, jo li dic, com a productor, li dic com ha de posar la veu, si més suau, si més canyera, i llavors anem traient la lletra i el que serà la melodia de veu final. I el ritme a la base sempre s'adapta, doncs, a l'estil que tu vulguis fer en aquell moment. Si
I
vols fer més house, o si vols fer
una
més,
mica
que
més
sigui més dance
electrònica.
canyero, més electrònic, tot això.
I, Abel, per acabar, què recomanaries a algú que ara només fa música per diversió, però li agradaria transformar-ho en professió? A part de saber que
Mira.
el que es guanya realment és per amor a l'art, pràcticament.
Doncs mira, que ja que ho fa, doncs avui en dia hi ha unes eines que són molt senzilles per poder treure aquesta música a la venda o en streaming, a posar-la a les plataformes. De fet, es fa tot a través d'un aplicatiu que reparteix la cançó en totes les plataformes, ja sigui Apple Music, YouTube i totes. Bueno, això, ja que ho fa, o sigui, ja que ho fa com a hobby, que ho posi, perquè potser algun tema d'aquests peta i això fa que es doni a conèixer i que el cridin per anar a qualsevol lloc a actuar o a veure què és el que fa.
De fet, tu ets un exemple, Abel Almena és un exemple de lluita, de constància, de que ell va tenir aquell somni, l'ha fet, l'ha portat a terme, el podem escoltar, l'estem escoltant de fons, l'escolteu a l'Spotify també. I recorda que si tu tens el teu hobby i ens el vols explicar, pots enviar un mail a camins.catalunya@cope.es. I jo vull que a casa l'escolteu i, Abel, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí amb nosaltres per explicar-nos-ho i que segueixis tenint molts més èxits, els quals doncs en puguem ser partícips.
Ai, doncs moltíssimes gràcies. També ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona.
Que acabis de passar bon dissabte.
Gràcies, adéu.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A la secció de català d'avui, l'Adrià de Jo aprenc català ens ajudarà a explorar paraules que ens han vingut del francès i que avui formen part natural del nostre idioma. Descobrirem com han arribat, què signifiquen i per què les fem servir tant. També parlarem de mots com guixeta i merci, d'origen francès, però no normatius, i preparem-nos per aquest viatge lingüístic tan curiós i útil en el que ens porta sempre l'Adrià. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Efectivament, tal com has dit, avui parlarem de paraules que utilitzem en català, que provenen del francès, per tant són gal·licismes, aquest és el terme tècnic, i que han entrat a la llengua per influència cultural, administrativa, gastronòmica o fins i tot tecnològica. En veurem 7, 5 de plenament normatives i 2 d'ús viu però no normatives. Comencem amb la primera, que és garatge, que prové del francès garage, que al seu torn deriva del verb garer, és a dir, posar a recer, protegir. En francès designa el garage, exactament el mateix, l'espai on es guarda un vehicle. Quan el cotxe va arribar a casa nostra a finals del segle XIX, començaments del XX, també en vam importar el nom. I en català el significat s'ha mantingut pràcticament intacte. Avui la forma està totalment integrada i és normativa. La segona és brioche, que ve de brioche, igual en francès, un pa dolç molt antic, elaborat amb mantega, llet i ous, tot i que a França tradicionalment era un pastís festiu, en èpoques especials. El català adopta el nom, canviant l'ortografia perquè mantinguem aquest so, canviant la CHE del final per una IX, i avui la fem servir també pels brioixos de fleca o de pastisseria, sovint diferents dels originals.
I
És
és
un
el que,
delicis...
perdona que et talli, diria, és el que potser estan menjant alguns amics i amigues que ens estan escoltant ara, estan fent el seu brioix, el seu esmorzar de dissabte.
Exacte, un dissabte al matí sempre ve de gust algun brioix. I és un galicisme gastronòmic, com deia, consolidat, i tot i que la paraula s'ha generalitzat per formes diverses de massa dolça, recordem que tenia un significat molt concret. Després tenim el mot dossier, que prové del francès dossier, que vol dir literalment part posterior d'un objecte, del mot dos, és a dir, com dors, i per extensió en francès passa a significar conjunt de documents que formen un expedient. Quan arriba al català a través de l'administració, manté exactament aquest sentit, un recull organitzat de papers o materials. És un préstec molt utilitzat en l'àmbit professional i institucional. La quarta paraula és menú, i ve directament del francès menu, que significa llistat de plats. Mot que originalment volia dir petit, menut, fixem-nos aquesta similitud de menu i menut, detallat, i és que justament en francès aquest menú era el conjunt de plats explicats amb detall, explicat aquesta part més menuda. I bé, el català ha adoptat el mot sense canvis i el fem servir tant per descriure la carta d'un el fem servir per descriure la carta d'un restaurant amb un preu més econòmic. I l'última de les que tenim normatives és champagne, que és l'adaptació del francès champagne, que és el vi escumós original de la regió francesa de Champagne, que porta el mateix nom. L'etimologia en remet al llatí Campània, és a dir, una terra de camps. Aquest era el significat original. En català, Champagne s'ha utilitzat tradicionalment per qualsevol vi escumós, encara que normativament es recomana reservar-lo pel producte originari. La llengua n'ha adoptat el nom, però de vegades el significat és més ampli que l'original francès.
No, i és curiós perquè hi ha gent que encara pren en comptes de vi xampany, hi ha gent que li agrada molt el xampany, i ara, de fet, que venen festes, és una de les begudes que també s'utilitza molt per brindar i per aprofitar les festes per celebrar-ho, doncs, amb el xampany.
Amb el xampany o també amb el cava, que seria com el mateix, però amb la denominació d'aquí de Catalunya. I les que no són normatives, tenim la primera guixeta, com havies comentat, que és un galicisme procedent de guixer, que en francès designa una finestreta, la boca d'atenció al públic o una petita obertura. Però no és normativa. El DIEC no n'admet l'ús i recomana opcions com taquilla, quan anem al cinema o al teatre, i armariat pel gimnàs o vestidor. Tot i això, guixeta se sent, és bastant viva, col·loquialment. I l'última és merci, provinent del francès merci, gràcies, i aquesta forma és freqüent amb la parla espontània i té un to informal i afectuós. Tampoc és normatiu i el DIEC estableix gràcies com a opció correcta en tots els registres formals, però bé, notem que té una presència real forta en situacions quotidianes i familiars. Per tant, podríem permetre'ns l'ús en aquests contextos més col·loquials. I bé, si tot aquest món dels barbarismes i de les influències lingüístiques us interessa i voleu aprendre més, us convido a donar un cop d'ull a joaprenccatalà.cat, on trobareu cursos per entendre millor la llengua, o si voleu aprofundir-hi de veritat amb els barbarismes, sobretot ja pensant de cara a Nadal, si no sabeu quin regal fer, doncs teniu el meu llibre Clar i Català, barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los, on explico un centenar de barbarismes, i justament entre els quals podeu trobar el mot guixeta.
I que és un bon regal per fer per Nadal, com parlàvem, doncs, del brindar amb xampany, doncs, per què no una bona lectura i, a més, doncs, reafirmant i aprenent més coses sobre la nostra llengua, que és el que fa l'Adrià els dissabtes al matí, doncs, quan ens ve a explicar totes aquestes informacions, moltes desconegudes, altres que ja sabíem, o a vegades que també va bé fer reminiscència, perquè amb el temps les coses se'ns obliden i va bé de recordar-les. Així que, Adrià, moltíssimes gràcies. Gràcies per les teves ensenyances i també m'agraden molt els vídeos que penges a Instagram de Jo aprenc català. Així que us convido que el veieu perquè ho fa molt bé i que el convidem, i et convidem, el dissabte vinent aquí al programa.
No hi faltaré, que passeu bon cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
24.842. 24842. Serie 130130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre. Bien jugado.
El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000. Este año Wallet da 400.000, 400.000, 400.000. Este es el gran premio.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Números rojos. Loli, pensionista, veía como un préstamo de 35.000 euros se comían su paga. No quería dejarle deudas a sus hijos. Suerte que conoció a Área Jurídica Global. En tan solo 6 meses su deuda quedó cancelada. La tranquilidad existe. Llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
¿Sueñas con sentirte mejor estas fiestas? Empieza tu cambio hoy, justo antes de Navidad. Descubre cómo integrar hábitos saludables para que disfrutes las fiestas sin aumentar de peso. No esperes a enero, prepárate ahora para sentirte genial. Llámanos al 93 414 36 31. Soy la doctora Torrejón y tu bienestar es tu mejor regalo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
A COPE Cataluña.
La imatge del dia. A COPE Cataluña.
Benvinguts a Herrera, a COPE Cataluña i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hay aromas que despiertan recuerdos y sabores que acarician el alma. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Descobrirem què significa realment el tió per Catalunya, un símbol ple de màgia, història i tradició que uneix generacions. Parlem amb el tió Bufó, un taller artesà que transforma troncs en tions únics pintats a mà, mantenint viva una de les tradicions més estimades del nostre Nadal. Descobrirem com es crea un tió, com ha evolucionat aquesta figura i com l'artesania contribueix a perseverar, sobretot la cultura catalana. És tot un viatge, però realment no és amb el tió Bufó amb qui parlaré, el tió Bufó de Badalona, sinó amb la Carme, que és la que porta el tió al cor i que el transmet, fet doncs, amb les seves mans. Molt bon dia, Carme.
Bon dia, Raquel. Aquí estem.
Carme, des del punt de vista d'un artesà, com definiries què significa el tió per Catalunya? Per què és tan arrelat a la nostra tradició nadalenca?
Bueno, pues perquè no sabria dir-te el per què, però sé dir-te el meu per què. El meu per què és perquè és un personatge entranyable, que jo, doncs, que sóc una nena de la postguerra, ja el vivia a casa meva, vull dir, evidentment, estava a Tarragona amb els avis i evidentment no era un tió, com és el d'ara, sinó que eren unes caixes de fustes tapades en trossos de sac i amb una màrfaga per sobre, una manta per sobre per tapar-ho tot, no? Llavors, vull dir, eren els meus moments més feliços i els que més va venir a la memòria cada vegada que recordo el Nadal. I, bueno, tot això, el tio ha anat personalitzant-lo, promocionant-lo per tot arreu, perquè a mi és el que més m'agrada. O sigui, la dolçor del mirar del tio Bufó, la forma en què el treballem, que el cuidem fins a l'últim detall, encara que sembli impossible, perquè realment un tió no és simplement un tros de fusta. Hi ha un munt d'emocions darrere d'ell.
Clar, sobretot l'emoció és el que ara em venia. Perquè tu recordes a quina edat, o estimativament, vas començar a ser conscient de fer el tió amb aquelles caixes i que es tapaven aproximadament?
Bueno, tot allò jo podria tindre 3, 4, 5 anys, que van ser que abans de vindre aquí a Badalona. Val? Jo vaig néixer a Tarragona, al carrer La Nau de Tarragona, i aleshores, doncs, bueno, d'això és el meu record més d'allò. Després es va continuar fent aquí a Badalona, evidentment, amb els pares, però, vull dir, em recorda tot allò. I quan vaig començar, a veure, quan vaig tindre les meves filles i després, més endavant, ja fa 30 anys que treballo el tio, en forma més comercial, per dir-ho d'alguna manera, perquè et dic dir-ho d'alguna manera perquè mai l'he treballat comercialment. O sigui, sempre ha sigut que el cor ha anat per davant i jugat amb el tio, i jugat fent-los, i jugat fent-li cares diferents, i jugat vestint-los.
I Carme, d'on et sorgeixen les idees per les diferents expressions, formes o estils dels tions que fas?
Perdó?
Les idees, perquè clar, tu li poses expressió, diferents formes, diferents estils, d'on treus les idees?
De jugar. O sigui, si jo no m'agradés, si no sentigués aquest amor per aquesta tradició i que tant les meves filles com bueno, tots a casa i tota la meva família, i doncs no seria capaç de fer-ho. Vull dir, un tros de fusta a mi m'aporta fer un tió. No em porta a altra cosa.
Com que cada un és diferent, cada un dels que fas, en el moment que en vens algun, sents que et desprens d'alguna cosa teva?
Per un cantó sí, però m'ha donat la feina de tornar-ne a fer una altra.
És la il·lusió de dir, ara anem a inventar una altra. I t'han fet encàrrecs d'algun en concret? De dir, és que vull que tingui aquest estil de cara o que sigui així o això?
Sí, i en tenim alguns guardats també. El que passa que no sempre és fàcil perquè tenim una lluita encarnissada amb les persones que agafen un tronc, les empreses més que les persones, no? La persona que va al bosc, agafa un tronc i es fa el seu tió, ho trobo immillorable, ho trobo perfecte, perquè vull dir també el belluga, aquesta tradició de voler-s'ho fer i voler-s'hi implicar, no? Amb la tradició, però vull dir, no és, o sigui, no sempre és tan romàntic. I aleshores doncs, me toca espavilar-me a dintre de l'artesania, doncs a fer-ho el més fàcil possible. Per això normalment sempre fem la mateixa cara, que podeu veure en el tio Bufó, que ho tenim a Instagram i a la web, i aleshores és perquè el tio es dibuixa primer a mà alçada i després es pinta. O sigui, que primer es dibuixa perquè s'ha de mirar la grandària del que és la part de la fusta a l'escorça perquè quedi proporcionat. Val, això és molt important.
I tens alguna anècdota curiosa o emotiva que hagi passat al taller o amb alguna família que hagi vingut a buscar el seu tió que el recordis amb especial afecte?
Hi ha moltes emocions quan venen els nens a vegades aquí i agafen un tió petit. I moltes mares i pares que els hi haig de donar les gràcies sempre de que em passen fotografies de quan el seu fill rep un tió o una tiona, perquè nosaltres som especialistes en les tiones. Això m'ho van obligar a fer les meves filles, que teníem que posar-hi que la tiona també estava, clar, evidentment. I fem unes tiones cuquíssimes. Fem famílies, nosaltres sempre... Potser me'n vaig una cosa a l'altra, però vull dir, nosaltres a casa, el dia de Nadal, sempre posem un tio petit damunt de la taula, que ja el tenim prescrit de cada un de la família. Posem un tio petit que ens acompanya la nit de Nadal abans de que toqui fer cagar el tio gros. Val? Això és una cosa molt divertida, però sobretot el somriure dels crios, això de la canalla és el que més m'agrada. O sigui, disfruto explicant-li a uns pares una idea, una idea que ja fa molt de temps s'està fent, que és que adquireixin, en vez d'un tio sol, n'adquireixin tres, per exemple, o dos, ¿vale? Poden començar per la mida que vulguin i que els hi vagi bé econòmicament i per espai, també, que s'ha de comptar amb això. Doncs agafar, primer que tot, surt un de petitó, al cap de 3 o 4 dies, o 5, depèn dels dies que tinguem per d'allò, el nen li va posant cada dia menjar, per suposat, i el tapa, perquè és molt vergonyós, el tio i la tiona. I aleshores, vull dir, al cap d'uns dies, doncs, surt un tió
una mica més gros.
Val? Es torna a tapar, tornen a passar uns dies, el nen hi juga i, clar, el moment de que el tió, en vez de ser de 6 centímetres, doncs és de 15. I l'emoció aquella és algo indescriptible. No us ho podeu imaginar.
I ho fa encara més real. Que és...
Ho fa encara molt més real. Doncs... Vull dir, és una manera ideal per jugar amb els nens. Mira, per exemple, aquest sistema el va fer servir el Xavi, el del Barça, i la Núria, que ens van encarregar el primer any que van estar aquí a Barcelona, que van tornar aquí a Barcelona, perdó, ens van encarregar 3 tions. Val? Ells, com tenen un menjador molt gran, doncs van agafar 3 tions a mides, començant per mides grans, no? I l'última, que el tenim penjat a Instagram, doncs surt ja el Xavi, doncs, també donant-li cops de bastó, els nanos donant-li cops de bastó al tio i tot això, no? Però havíem passat ja per el procés d'haver viscut 2 tios que anaven creixent i l'última nit trobar-se amb el tio gros. Tot això va ser sumament emocionant.
Clar, molt màgic. Doncs, clar, Carme, perquè... realment fas que aquesta celebració, aquesta experiència única per tota la família encara sigui més màgica. I mira, he pres nota d'aquesta idea també per fer-ho aquest any.
Sí, així molt divertit.
T'agraeixo
molt.
I
si és amb un tio bufó, millor. Una coseta et volia comentar, Raquel. Jo ja tinc quasi 80 anys, ja no puc esperar més. El tio bufó dona les gràcies a tot el món que ens ha ajudat i espero d'alguna manera seguir vinculada amb aquest món, però vull vendre l'empresa. O sigui, que si hi ha algun artesà que està interessat, doncs pogués aprofitar-ho.
Doncs, Carme, moltíssimes...
Amb molta pena, però és això el que hi ha.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos donat tota aquesta il·lusió, aquests tions bufons, i també gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres explicant-ho. T'ho agraeixo moltíssim i que passis molt bon Nadal i molt bones festes.
Molt bé. Moltíssimes gràcies a tu, Raquel. Bon dia.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cinesfil Max Gran Via et porta un cap de setmana ple d'emocions. No et perdis El Cascanueces, un espectacular esdeveniment cultural de ballet en pantalla gran. Per als amants del clàssic de Tim Burton, gaudeix de Pesadilla antes de Navidad en 4DX i 3DX. Una experiència totalment immersiva. I vés escalfant motors perquè el 19 de desembre arriba una de les estrenes més esperades, Avatar Fuego i Ceniza. Tot això només al Cinesfil Max Gran Via.
Gonna swim from the chandelier.
I aquestes festes, moltes llars s'omplen de bons àpats i també de sobres que sovint no sabem com reaprofitar. Per evitar malbaratar el menjar i donar una segona vida als plats de Nadal, avui parlem de la cuina creativa i sostenible. Descobrirem idees pràctiques, senzilles i sabroses per transformar els clàssics de les festes en nous plats gràcies a una convidada que en sap un munt. Ens acompanya la Sílvia de Cuinetes i Cosetes. Podeu mirar el seu Instagram, que és fantàstic, per explicar-nos com convertir les sobres en oportunitats. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, molt bon dia, Raquel.
Sílvia, quina és la teva filosofia a l'hora d'aprofitar el menjar que sobra després dels àpats de Nadal?
Mira, jo la filosofia, a veure, n'hi ha diverses, eh? Vull dir, hi ha moltes maneres de poder aprofitar, però jo penso que el bàsic que hem de tenir en compte a l'hora d'aprofitar el menjar és la compra. És a dir, és planificar la compra i no comprar en excés. Tenir molt clar què és el que volem fer, què farem amb allò i els convidats que tenim a casa. Llavors, si planifiquem bé la compra, sobrar menjar en sobrarà, és evident, perquè són festes que, bueno, a més la gent, tothom menja molt, estan tips a vegades, i sobrar sobra. Però és importantíssim planificar la compra i, bueno, després, un cop ha sobrat l'àpat i ja decidim a veure què és el que en farem, tenim un recurs importantíssim, que és el congelador, per poder donar vida a tots aquests plats que els podem fer durant dos o tres vegades més encara poden sortir de l'àpat inicial.
I quins ingredients solen quedar més abandonats a la nevera durant les festes i com els podem transformar fàcilment?
A veure, d'ingredients, jo, per exemple, en el cas de casa, queda molt el seria el de l'escudella i la carn d'olla. Hi ha moltes llars que es menja l'escudella i després es fa la carn d'olla. Això ja depèn molt de cada casa. A casa, per exemple, no. Es fa l'escudella amb els galets i les pilotes a dintre de l'escudella, però llavors sobra tota la matèria base, no? Que és l'escudella i la carn d'olla. Per tant, bé, d'això, i els rostits, que de rostits a vegades també dius, mira, sobren dos talls que van voltant per la nevera. Doncs és importantíssim, quan tinguem tot el que ens ha sobrat, planificar-ho bé. Per exemple, si jo separo sempre la verdura de la carn d'olla, llavors jo sé que de la carn d'olla que sobra ben desfilada i congelada al cap d'un mes, al cap de dos, si tens convidats i vols fer uns aperitius amb mini masses d'aquestes d'empanadilles, fent-hi una mica de salsa de tomàquet i una beixamel, tens una lasanya espectacular feta de la carn d'olla. I qui diu això, diu, doncs, per exemple, el rostit. Amb el rostit es poden fer uns canelons amb el rostit que sobra. Te'ls pots emportar per un tàper afegint una mica d'arròs blanc un dia a la feina. Per tant, és important pensar bé què volem fer tot allò i tenim moltes possibilitats,
i moltíssimes. Tenim algun lloc on ho podem veure? Ho expliques? Com a fer aquests plats? Com donar aquesta vida útil a les sobres?
Sí, bueno, jo ho aniré penjant, ja en tinc alguns de penjats, en el meu blog d'Instagram, i aquest cuinetes cosetes, llavors vaig penjant com ho faig jo a casa, que cadascú, a veure, pot fer-ho com vulgui, no? I el que és més fàcil a vegades i és més comú és croquetes, no? Tot això, però a vegades dius, no tinc ganes ara d'estar més hores a la cuina fent croquetes. Doncs busquem noves solucions, més fàcils i que no necessiten tant de temps a dintre la cuina.
I creus que la gent és cada vegada més conscient, bueno, tots ho som, del malbaratament alimentari, o encara ens queda camí per recórrer?
Jo crec que som cada vegada més conscients, però sí que és veritat que encara ens queda camí. És a dir, abans no es llançava res i no tenien congeladors fa molts anys i no llançaven res. Jo crec que ara sí, cada vegada som més conscients perquè tots ens n'hem adonat que cada vegada tot és molt més car. Llavors, llançar coses que et costen molts diners sap molt de greu, no? Llavors dius, home, ja que, per exemple, el Nadal és una d'aquestes èpoques on es gasta més i inverteixes més diners en fer un àpat, és important després tenir clar que allò no ho llançarem, que allò ho farem sostenible i que d'aquella primera inversió inicial que hem fet en sortiran quatre plats o cinc més que anirem degustant al cap dels propers dies.
I que podrem dir a algun familiar que li toca que ho portem a casa seva i fem un llopongo d'aquests, perquè si no sempre acaben venint a casa. Dius, no, val, això que m'ha sobrat, però ho portaré a casa vostra aquesta vegada.
Exacte. No, i a vegades jo, per exemple, de casa la gent marxa, no sempre, però depèn del que sobra, posa amb els seus tàpers.
Clar, i així no hi ha aquest malbaratament i es pot una mica repartir entre tots.
Exactament, exactament.
I ens podries compartir, per acabar, Sílvia, alguna recepta ràpida i deliciosa que qualsevol oient pugui fer amb les sobres de Nadal?
Mira, una de rapidíssima i que queda molt i molt bona, que jo crec que es feia moltes llars, és una recepta antiga, perquè abans, ja et dic, no s'estaven de gaires floritures, que és agafar les sobres de la... del que és la carn d'olla, separant la carn, només el que és les verdures, es posen en una paella, amb unes gotetes d'oli, i a mesura que allò va agafant escalfor, amb una forquilla o amb un premsador de patates, es va aixafant ben aixafada tota la verdura de la carn d'olla. I després és qüestió d'anar-la girant, com si féssim una truita, i d'anar-la deixant al punt d'agafat que ens agradi. A casa, per exemple, ens agrada que quedi una mica agafat a la paella, doncs llavors vas modulant el foc una mica més alt i li deixes un ratet més. I finalment, allò és un acompanyament ideal i boníssim, que ho pots fer-ho des de si t'ha sobrat una mica de pilota amb la pilota passada per la planxa, o amb un tall de peix, o qualsevol altra cosa que tinguis en aquell moment per menjar. I estàs menjant verdura i és un menjar totalment d'aprofitament.
D'aprofitament i sa, a més a més. Exacte. Doncs la Sílvia de Cuinetes i Cosetes, que l'hem tingut aquest matí dissabte amb nosaltres per explicar-nos com no malbaratar el menjar en aquests àpats de Nadal. Sílvia, jo t'ho agraeixo moltíssim i gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. I et convidarem també, passat festes, perquè ens donguis noves receptes que ens encanten.
Perfecte, doncs moltes gràcies, molt agraïda.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest...
Escoltem la cançó Escriurem de Miqui Núñez, una reflexió íntima sobre l'amor i la nostàlgia, on l'art de posar sentiments en paraules serveix per expressar allò que costa dir a vegades en veu alta. Escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Tinc moltes ganes de compartir-lo amb tu allà on siguis, dissabte 13 de desembre. Jo sóc la Raquel Camins i et demano que et quedis amb mi. Fins ara.
Vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.